Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen les 7... No, les 7 no, 7 minuts. 7 minuts de les 12 del migdia i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem convidats que són de Sant Cugat. Bueno, n'hi ha alguns que no es poden considerar Sant Cugat perquè es consideren de Mirasol. I... Va, deixem-ho córrer. Són de Sant Cugat i fan activitats aquesta setmana i la vinent aquí a Sant Cugat. Però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui tornen els Premis Max. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. Com cada any, des de 1998, o sigui, ja fa 27 anys, s'atorguen els Premis Max de les arts escèniques, una creació de la Societat General d'Autores i Editores, que aquest any ha complert els seus 125 anys d'existència. Cal dir que la creació, al seu moment, de la SGAE, era una necessitat per protegir aquests drets d'autor que en moltes ocasions eren oblidats per empresaris teatrals, gestors culturals i un llarg etcètera d'aprofitats que sempre hi ha a qualsevol sector de la societat. En el seu moment, fa uns 20 anys, es va demostrar que membres de la Junta de l'SGAE, començant pel seu president, que havia cantat com un canari, s'aprofitava fins a xifres escandaloses de la seva posició amb un grupet de vividors i que finalment, com passa sovint en aquesta meravellós que es diu Espanya, el grupet d'estafadors van sortir molt ben parats i cap a casa, sense tornar gairebé res dels calarons que havien, diguem-ne, distret pel camí. Aquesta última edició dels Max es va celebrar a Tenerife, a l'Auditorio Adam Martín, i curiosament, ja veieu, germans, les coses que la història ens porta, amb un homenatge als 100 anys de la mort d'Àngel Guimarà, nascut a Santa Cruz de Tenerife l'any 1845 i que va ser, sense cap mena de dubte, un dels més grans i famosos mundialment autors catalans de teatre en català. Avui, germans estimats, les lectures de la fresca tornen a presentar, commemorant-ho, a l'espai dels castanyers dels Jardins del Monestir, La filla del mar, una obra que pel seu contingut és moderna i actual. Però anem als premis. Ai, Déu meu, que me'n vaig d'aquí a callar sense donar-me'n. El millor espectacle de teatre va per ser Falstaff, La muerte de las musas, text i direcció de Nau Albet i Marcel Borràs, que també hi actuen, una obra produïda pel Centro Dramático Nacional, però que va ser estrenada al Grec del l'any 2018, el Teatre Nacional de Catalunya i l'associació Uns Nois que Fan Teatre, que són el Nau Albet i el Marcel Borràs. O sigui, que no acabo d'entendre què ha passat. Com si ara, perquè és producció del Centre Nacional i es va representar a la Sala Valle Inclán el maig i juny de 2023, li donen un Premi Max, i quan van estrenar el TNC no li donen un Premi Max, tot i que millor que li donin que no pas al contrari. El millor espectacle de dansa va per ser Mont Ventoux, del col·lectiu Còrsia, una revisió de l'obra de Francesco Petrarca, que, escrita l'any 1336, demostra que és actual com han de ser els clàssics, i per això són clàssics. Al posar al centre de tot la humanitat i la naturalesa, que fer-ho a través dels cossos en moviment. El millor espectacle musical o líric va ser per Ladies Football Club, de la companyia Barco Pirata, que vàrem tenir la sort de veure al Teatre Auditori el 22 d'octubre i que jo vaig comentar amb el títol de La pilota i el món, una revisió històrica de la decisió d'unes dones treballadores que en plena guerra mundial, la primera, decideixen ser elles mateixes fent una cosa que només semblava que podien fer els homes, que és jugar a futbol. Com veieu, benvinguts germans, més actual impossible, i si no que li preguntin al Barça. Millor autoria per Iñaki Ricarte, Garbiña Insausti, Edu Cárcamo i José Daúl per Forever, un espectacle que parla de la família i que la companyia basca Cucunca Teatro torna amb les seves màscares a aconseguir per moviment, pels sons, per les llums, transformar els rostres en màscares, en éssers humans, per emocionar, tal com va passar en la seva obra anterior, André i Dorín, que varen veure al Teatre Auditori fa 8 anys, el desembre de l'any 2016. I el Premi a la millor composició musical va ser per la catalana Raquel García Tomás per l'òpera Alexina B, estrenada al Gran Teatre del Liceu al principi d'aquesta temporada i dirigida per Marta Pazos i llibret d'Irene Giró, amb Lídia Vinyes Curtis i Xavier Sabata, una trencadora i tràgica història intersex que la pròpia protagonista va escriure l'any 1868, també molt, molt, molt d'actualitat, i ens que ens visita des de fa 150 anys. Millor actriu per Natàlia Huarte per Psicosis 448, pel personatge de Sarah Kane, on assistim a la darrera hora d'una dona abans del seu suïcidi, un procés mental i físic desenvolupat davant dels espectadors. I millor actor per Eduard Fernández, per la seva actuació a Totes les canciones d'amor, un relat d'una dona que a poc es va adonant que la seva vida canvia i la memòria li torna a l'infància, però li roba la major part de la seva vida, excepte l'amor pel seu fill. Una obra que toca de prop a l'actor i que en les seves declaracions va dir que no havia tingut ocasió de poder estrenar a Barcelona tal com li hagués agradat. No sé per què deu ser això. I finalment, ja sé que em deixo molts premis, però aleshores benvolguts germans en aquest programa només parlaria jo, i la veritat és que volem escoltar els nostres convidats d'avui. El Premi Max d'Honor de 2024 va ser per l'actriu i directora teatre Núria Esper, una catalana d'Hospitalet de Llobregat que quan tenia 25 anys va interpretar el paper de Hamlet de Shakespeare el 28 de juliol de 1960. Un premi merescut per la seva carrera que ha passat per moltes fites, baixades i pujades, però sempre ha tingut una característica fonamental de cercar la novetat, de produir i actuar en papers diversos, de retornar autors com García Lorca i portar-lo per tot el món, de trencar estereotips i fer obres difícils fins a aconseguir un públic internacional, tot i que haig de confessar, germans, i mai millor dit confessar, que en algunes ocasions la cantarella de la Núria, com la del benvolgut Josep Maria Flotats, em posava una mica nerviós. I així, estimats, acabo aquesta homilia especial dels Premis Max, que hauria de ser més llarga per comentar tots els altres premis, també merescuts, però el temps, com deien els antics, tempos fugit, o sigui, que vola. I deixeu-me dir, com cada setmana, que Déu faci més que nosaltres. Amén. L'abril ha florit, de Rafael Ferrer, i cantava precisament a la persona que tenim aquí, en aquesta taula, esperant poder dir alguna cosa, perquè estava escoltant i deia, la primera cosa que he dit, ui, fa temps això, fa temps això. Júlia Ferrés Llongueras, benvinguda al programa.
Moltes gràcies, bon dia.
Quan senties aquesta música, quan senties aquesta veu, que evidentment és el teva.
Sí.
Què has pensat, això, de que feia molt temps?
Sí, doncs he pensat dues coses. Ostres, fa molt temps que vam gravar aquest disc amb el Daniel Blanc, i la segona cosa ha estat, ara ho faria millor. No parem mai els músics, bueno, els artistes, m'imagino, de voler millorar, no? I pensava, ai, això ara ho cantaria diferent, etcètera, etcètera.
Això està bé, això està bé, Júlia.
Sí.
Jo penso que aquesta capacitat, primer, d'autojutjar-se, que això no és fàcil.
No. Però a vegades pequem d'autojutjar-nos massa, i a vegades has de dir, mira, tira, no t'escoltis tant i ja està molt bé.
Bueno, estàs aquí perquè ens agradaria parlar d'un concert que es farà demà.
Exacte.
I començarà precisament les nits del claustre d'aquest any, i comença amb un concert que tu li dones un títol que a mi m'agradaria que ens expliquessis, perquè el títol és El meu viatge musical de Catalunya a Europa.
Ah, exacte. Sí, a veure, aquest concert ha vingut arrel de que, casualment, jo evidentment no n'era conscient, fa 25 anys que vaig fer el meu primer recital, professional. Jo estava estudiant, llavors encara en tenia, crec que 18 recent complerts. I al proposar-me això d'aquests 25 anys, que vaig pensar, caram, que vella, sí que han passat anys, no? Però bueno, n'han passat molts, però clar, en tenia 18 només. Doncs vaig... Clar, la primera cosa va ser pensar, a veure, què faig, què puc oferir, què m'agradaria a mi també fer. I al final vaig dir, mira, vull fer un programa per passar-m'ho bé, disfrutar jo cantant, que evidentment sempre ho fas, no? Però en aquesta ocasió m'ho vaig proposar jo mateixa i vaig dir, mira, doncs faré un programa que reflecteixi una miqueta, evidentment no ho pot reflectir tot, però que mostri una mica tot el que jo he anat fent, i d'aquí això del meu viatge musical, val? I de Catalunya a Europa va ser simplement perquè els compositors, diguem, comencem amb cançó catalana, d'acord, i després passem a cançó francesa, i a la segona part ja tirem més cap a òpera italiana i una miqueta també d'òpera francesa. I era un títol que vaig trobar molt bonic i que englobava una mica, doncs, ho englobava perfectament el sentit del concert, el sentit del programa.
Que jo veig aquí autors, Eduard Toldrà, Enric Morera, Rafael Ferrer, que és aquesta que has dit ara,
evidentment.
En Joan Manent,
sí?
Un d'aquests músics que molt poc conegut.
Sí, que té una música, va fer una música espectacular.
I després tenen Gels Godó, Vicenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi.
Ah, exacte.
I efectivament és un vano molt ample.
És molt ample, i podria haver estat més ample, però vaig dir, bueno, t'has de centrar una miqueta, si no hauries de fer tres recitals seguits per poder fer una mica tot el que has fet o totes les obres que t'agradaria ensenyar, no? Però sí, vaig fer una mica la mostra de tot el que jo he anat cantant aquests anys, des de la cançó catalana, que n'he fet bastanta, que m'agrada molt, a Rafael Ferrer i Joan Manent, de qui he gravat uns discos i vaig voler posar...
Jo recordo una entrevista que vam fer, un comentari que vam fer, que havia acabat feia molt poc,
sí?
Amb en David Alegret.
Sí, el disc va ser l'últim, Esclat d'amor.
Esclat d'amor.
Ah, exacte, que jo en aquell disc hi cantava les cançons alemanyes. Exacte, sí. I també, però anteriorment havíem fet amb el Daniel Blanc, el pianista, altres discos de Manent, i com que també n'he cantat bastant, vaig dir, doncs, a veure, m'escollo de fer un parell de cançons, o tres en fem, o quatre, ara crec que n'hi ha tres o quatre d'ell, i també per aquest motiu vaig voler posar una peça també de Rafael Ferrer.
Sí, Rafael Ferrer, que jo vaig veure, imagina't, quan va substituir...
Ah, sí?
Com a director...
Eduard Toldrà.
Eduard Toldrà.
Sí, exacte. I vaig trobar també bonic començar... comencem amb Morera, però després ve Toldrà, Granados, i llavors ja ve Rafael Ferrer. Sí, em va agradar posar una mica els dos compositors, perquè Ferrer va ser una mica deixeble de Toldrà.
Sí, és un bueno, molt, molt ampli i molt divers.
Sí. Bé, sí, el que et deia, Eduard, volia posar una mica el ventall de tot el que he fet i posar també una obra de Granados, que a mi Granados també m'ha agradat molt sempre, i he fet diverses obres, vaig dir, ficaré aquesta, el Majo Discreto, i clar, quedava una mica sol en el programa, així, de compositor català en castellà, l'obra, i vaig dir, doncs mira, ficaré la balada de los tres ríos de Rafael Ferrer, que m'agrada moltíssim, a més és text de Federico García Lorca, i així quedaven una miqueta aparellades, no? Una mica aquesta vessant més, bueno, castellana dels compositors catalans, evidentment. I sí, per això ho vaig posar.
T'acompanya al piano una persona que ja fa, amb tu, té una experiència.
Sí, ens coneixem de fa molts anys, l'Estanislav Angelov, sí, un gran pianista, amb qui feia molts anys.
És romanès?
Un búlgar, de Bulgària.
A Bulgària.
Sí, i ell va venir aquí, el vaig conèixer, però és que potser fa 25 anys també, o no ho sé, no recordo malament si, o em fa 25 o em fa 20. I ell va venir de Bulgari directament i crec que dels primers llocs que va poder venir a treballar va ser de fer de pianista repertorista de la meva professora, que era búlgara també. I clar, volia ajudar els compatriotes, no? I ell era el pianista, un dels pianistes de les classes, i allà va ser on ens vam conèixer amb l'Estanislav. Sí. I per això, després jo amb ell he fet altres recitals, ell ara està de pianista a l'Òpera de València, i quan jo vivia a València, doncs també evidentment estàvem molt en contacte.
Que vas estar bastants anys a València?
Jo vaig estar 13 anys visquent a València, anys. Sí. I això, i ara feia anys que no teníem opció de fer res plegats, perquè, bueno, el que passa, no?, que envies programes i sí, ja et contestarem, i aquest ja et contestarem, i ja et respondrem, doncs no et responen mai, i no hi ha manera de fer a vegades recitals en aquest país. I clar, quan des de l'Ajuntament m'ho van proposar, ho vaig tenir claríssim, dic, home, vull fer cançó, vull fer òpera, dic, l'Estanislav, sí o sí.
I a més, tens una col·laboració també.
Exacte.
Que també té un aspecte, diguéssim, no diria...
Sentimental, no? Sí, exacte, el Sergi Bellver, tenor, que amb ell vam estudiar junts, érem potser dels més jovenets de la classe de la Mati Pinques, quan vam començar a estudiar...
La Mati Pinques, que estava a Sabadell.
Estava a Sabadell, exacte, donava classes a Sabadell. I a més, el Sergi... també em va acompanyar en aquest primer concert de fa 25 anys, que llavors es va fer a dins de les voltes del claustre,
sí.
no va ser fora, no?
Sí, ho recordo.
Exacte, i com que amb ell hem mantingut l'amistat, ens veiem i tant quedem per dinar, etcètera, doncs també ho vaig tenir claríssim, dic, ostres, em faria molta il·lusió que el Sergi pogués col·laborar una miqueta i ha estat molt bonic fer-ho, preparar-ho plegat, m'ha agradat molt. És una mica com cantar, o sigui, en tots els sentits canto a casa. Canto a casa perquè canto al claustre, i ara feia anys que no cantava aquí en aquest recinte concret, al claustre, perquè fa 2 anys vaig cantar en el Festival Angular, però sí. Que no era exactament en el claustre, no? I allò també va ser una experiència molt bonica.
A la llotja, no?
A la llotja va ser preciós allò, espectacular. I res, i això, i ha estat com doble sentit estar a casa, perquè era a casa, però també amb intèrprets que t'hi fan sentir que estàs a casa, no? I ha estat molt, 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 molt bonic preparar-ho. I bueno, jo crec que el concert serà preciós.
Hi ha un aspecte que m'agradaria recordar, precisament perquè parles d'aquests 25 anys, i seria el fet de dir, tu vas començar a estudiar música quan no era ni conservatori, sí, que era escola de música.
Exacte, a la casa de cultura. No, hi ha la casa de cultura.
A la casa de cultura. I en un moment determinat, continues estudiant, evidentment,
sí.
Però decideixes que t'interessa més el cant. O et ve per fora que et diuen que sigui...
No, va ser una mica cúmul de circumstàncies. Jo estudiava al conservatori, feia piano, feia violí... a l'Escola de Música Victòria dels Àngels, llavors ja era el lloc que hi ha ara, i jo recordo que, no sé, amb 9-10 anys, pues, jo no tenia mai dificultats en els exàmens de dictat, de cantar, m'agradava molt cantar, o sigui, els solfets, els exàmens de teoria em costaven, vale? Per mi era com la física i la química de l'escola, d'acord? Allò ja costava més. Però l'altre ni m'ho havia de preparar, jo ho sentia i m'ho passava molt bé. I un dia vaig sentir una professora, allò que fas un examen que cantes una lectura, i vaig sentir que deia, ah, aquesta noia, quin, aquesta nena, quina veu més maca que té. Bueno, ja està, jo potser tenia 9 anys, eh? I al cap d'uns anys em va sortir comentar-ho a casa. Ai, sí, la professora tal que em va dir això. Però jo mai havia dit res de cantar. Llavors els meus pares van saber que a Sabadell havia anat aquesta professora de Bulgària i jo no sé per què es van inspirar i van dir, vinga, va, li demanem una audició a veure si aquesta senyora l'agafa i estudia cant. I jo recordo que la primera sensació va ser, home, però jo no vull cantar com aquestes senyores gordes. Jo tenia 14 anys, llavors, o 15, alguna cosa així. I a casa em van dir, bueno, prova-ho, a veure si t'agrada, etc etc. Llavors vaig dir, vale, ho provo un any, a veure què tal, si m'agrada, i evidentment em va agradar. Perquè recordo que a final d'aquell curs vam fer l'òpera Bastià i Bastiana de Mozart, sí, amb el Sergi, precisament.
Que em sembla que Mozart la va composar amb 7 anys.
Sí, era molt petit, no sé, 6, 7, 8, no, ara exactament no ho sé, però era molt petit. I la vam fer, ja et dic, precisament amb el Sergi. És que ens ha tocat pringar amb unes coses juntets, que déu-n'hi-do. I va ser acabar allò que vaig dir, ostres, que xulo això de cantar, disfressar-te, actuar, etc etc. Jo tenia potser 17 anys llavors, o 16. I vaig dir, bueno, va, ho provo en el sentit de faig el conservatori, o sigui, faig els estudis i continuo estudiant, m'examino.
Entenem que estaves estudiant en aquell moment. O...
Sí, ho vaig anar fent tot paral·lelament. Va arribar un moment que el violí el vaig deixar perquè ja la selectivitat que em preparava, el piano, el cant i tot, era, ja no podíem tot, no? I vaig deixar el violí i aparcat ja. Però amb tot l'altre ho vaig seguir. Sí, sí.
Hi havia precedents familiars dintre la música?
De manera amateur, sí. El meu pare canta la lira, els meus avis també hi havien cantat, crec que tiets de... Bueno, un tiet del meu pare també fins fa poc hi cantava, l'Artigues.
Ah, sí,
exacte. Vull dir que encara hi va, allà, de tant en tant. Crec que per les caramelles ell va estar per allà, també.
Va haver un concert a la Festa Major, un concert fantàstic.
Ah, sí, sí, sí. Jo no hi era i no hi vaig poder, no vaig poder anar.
Amb la cobla de Sant Jordi.
Exacte, exacte. Llavors aquests van ser una mica els antecedents musicals. La meva germana també va estudiar música, però ella es dedica més a la docència. Però sí, sí, hem sortit les dues de... No et diré del no res, perquè una mica hi havia, però poqueta cosa.
La teva primera vegada professional...
Sí.
És aquest concert que vas fer.
Sí.
Al claustre, diguéssim.
Sí.
Però la teva vegada primera al Teatre Auditori...
Ara no ho recordo. Quan va ser, oi? Ah, amb l'òpera.
Sí.
Clar, sí, 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 exacte, exacte. Jo vaig fer
l'Òpera de Sabadell.
Ah, exacte. Jo vaig fer el meu primer concert professional, sí, amb 18 anys, al claustre, però encara vaig trigar uns anys fins a no fer la meva primera òpera. I sí, la primera professional va ser fent l'Estefano del Romeo i Julieta de Gounod amb els amics de l'Òpera de Sabadell, sí,
mínim,
sí.
Com a mínim que jo sàpiga, jo t'he vist dues vegades.
El vaig fer dues vegades, sí, sí. Sí, sí, al cap d'uns anys ho van repetir i m'ho van tornar a oferir. Sí,
que era un
sí.
Personatge fantàstic.
Molt divertit, jo m'ho vaig passar molt bé. A més, de petita havia fet gimnàstica artística i recordo que em van demanar si podia fer alguna pirueta, bueno, senzilla, però vaig fer una roda per allà al mig abans de cantar, que ara penso, ara si ho fes hauria d'escalfar 10 minuts abans, perquè si no em quedaria quadrada.
Home, és un personatge, l'Estefano, que té, des del punt de vista vocal, no és fàcil?
No, no, no. No, més tens l'àrea i has de fer
jo penso que
bé.
És molt, molt no divertit, no pot dir divertit, però entra molt bé el
sí.
Personatge i te'l com canta.
Sí, perquè és un personatge que et cau bé, figura que és un nen jovenet, un noiet, un adolescent que es fica en merders, com el que toca a la seva edat, i sí, jo crec que és un personatge que cau molt simpàtic. Sí, sí.
Després vas fer també aquí, si no m'equivoco, al Teatre Auditori, una altra òpera.
Sí, ara l'ordre, no sé, després potser va venir la Carmen de
Bizet.
Sí, crec que va venir la Carmen, Cançó d'amor i de guerra també, vam fer... abans crec que havia fet, o també va venir Flauta màgica, que vaig fer una de les tres dames... Bueno, quan vaig fer el curs d'òpera de Sabadell, vaig fer la Pousset, de la Manon de Massenet, i allò va ser la primera, diguem, intervenció operística seriosa, però era un curs, no? Una mena de petita òpera estudi que vam fer, i vam acabar fent la Manon, i juraries que ara potser ho recordo malament, però juraria que també ho vam portar a Sant Cugat, o no, ara em fas dubtar.
La Manon jo diria que no. Doncs
pues potser no, i vaig confosa, sí, no, sí, és no. Possible.
De totes maneres, jo també, la memòria és molt llarga, però allò de temps fugit, i efectivament vola el
per
temps.
Per tothom.
Vola el temps, i per tant és possible que sí. I una altra cosa que jo sempre he pensat, que tu tens una tessitura molt concreta, però a la vegada, en un moment determinat, pots passar, o passes, d'una lleugera tal a una altra, com a soprano.
Sí, bé, soc soprano lírica, val? I això vol dir que, home, la veu té delicadesa, té fins a cert punt agilitat
i amplitud de repertori.
Exacte, sí, també amplitud de repertori, tens greus, més o menys, i després cada persona és diferent i cada veu és evidentment diferent, i en cada moment de l'etapa de la vida o d'etapa vocal et sents més còmode amb una cosa o amb una altra, no? Però sí, tens doncs bastant ventall per cantar, exacte.
Et sents més còmode amb el lit i la cançó que amb l'òpera?
És que depèn, perquè a vegades tenen exigències diferents. Potser l'òpera a vegades tendeix a, o sigui, necessites com més, no sé com dir-ho, potser més, és a dir, tens moments de més virtuosisme, val? O de més resistència vocal, però en canvi fer una òpera en el fons és més senzill en quant que tu fas un personatge i mentalment estàs amb aquell personatge i amb una llengua. Mentre que quan fas lit, normalment, bueno, es pot barrejar, no?, d'idiomes, pots fer un recita de cançó en català, en castellà, en alemany, en francès, en el que sigui, però fas un ventall de cançons molt gran i cada cançó és una història.
I no pares.
I no pares, exacte. Llavors, mentalment, és un esforç bastant important. Llavors dius, home, dificultat és que tot té la seva dificultat. I jo em sento còmode amb tot i m'agrada tot. Llavors, bé, depèn del dia, penso, mira, veus, avui estan més còmode amb això, o un altre dia estaré més còmode amb un altre...
Un altre aspecte que a mi em sembla, sempre hi penso, i és que el dit, sobretot, que la majoria és en alemany,
sí,
és la dificultat de la llengua.
Sí.
És a dir, tu has d'expressar aquella història, has d'expressar aquella història amb aquella llengua, i ho has de fer de forma correcta, evidentment.
Evidentment.
Perquè a vegades he sentit algú que està cantant i penso, un francès, jo recordo una cantant fantàstica russa amb un francès que deia,
yeah,
què està dient, no?
Clar. Sí, el lit requereix, sobretot si és un lit amb una llengua estrangera, requereix molta preparació. Jo ara el juliol, per exemple, farem amb el baríton Elias Arranz i amb el Daniel Blanc, fem tres recitals del cicle de Mirten de Robert Schumann. I jo,
Dificilet,
i fem 13 cançons un i 13 cançons l'altre, i per mi és la primera vegada que faig, clar, no el faig sencer, però que faig mig cicle sencer, i jo he estudiat alemany durant molts anys. Ui, m'ha caigut una arracada, mira, veus?
Aquella,
però ara ja em puc posar els cascos.
Ara poses els cascos, no te'ls volies posar per les arracades, i ara ja ho veus.
I ara ja podria.
Ara fes el que vulguis.
Espera, que m'han quedat una, així no vaig.
Ja
me les trec les dues. Doncs el fem i... És feina. Llavors em va venir en aquest moment, vaig dir, d'acord, doncs jo m'ho vull preparar molt bé, i jo porto potser fa dos mesos que, o sigui, havia dies que anava a Barcelona i anava amb la partitura a sobre per recitant de memòria, mirant la pronunciació, però d'una manera molt profunda, perquè vaig dir, ho vull fer molt bé això, i és una feinada, eh? És una feinada.
Segur.
Sí.
I parlant d'alemany, i Strauss, Richard Strauss?
Ara mateix no estic fent res. He fet alguna cançó, sí, algunes cançons d'ell que m'agraden moltíssim, però ara mateix no n'he inclòs cap en aquest concert.
Tens alguna cosa, diguéssim, ara tens aquest concert que veurem demà, aquí al claustre, a casa, diguéssim, sí. I tens en perspectiva alguna cosa aviat?
Bé, ara... el juliol, és a dir, la setmana que ve, ja comencem a fer aquests recitals del Mirten de Schumann, que ho fem a Llinars del Vallès, a Balaguer, i a el claustre de Sant Domènec de Peralada, finals de juliol. Tenim això. Després, jo vacances, a l'agost penso descansar. I després, de cara al setembre, aniré a... Crec que és finals de setembre, aniré a Màlaga, en un festival de guitarra, per cantar un, bueno, un repertori espanyol amb un guitarrista valencià. Bueno, no és valencià, però viu a València, que ens vam conèixer...
És un guitarrista italià?
No.
Però havies,
no.
havies fet concerts sí, amb un guitarrista
exacte,
italià.
Exacte, és que amb aquest guitarrista italià teníem un concert al Palau de la Música de València l'any passat, al desembre, i una setmana abans em va trucar que no podia fer el concert perquè s'havia trencat el menisc i no podia viatjar. I jo em vaig tornar boja buscant guitarristes i al final em van parlar d'un altre guitarrista molt bo a València que havia gravat part del repertori que jo feia. I vaig pensar, home, és el més pràctic. Un que ja ho ha gravat, per tant, per molt que s'ho hagi de repassar, ja ho coneix. Molt maco, molt atent. Estàvem de pont, era el pont del desembre, i s'ho va mirar quan va tornar, etcètera, etcètera. Al final el concert no es va poder fer, es va, diguem, cancel·lar, posposar, és a dir, espero la propera temporada amb ell fer aquest recital. Però vam connectar molt parlant... És molt bona persona, és molt bon músic, i vam dir, escolta, doncs, ja que ens hem conegut, no sé, coses del destí, mirem de fer un programa nou i l'enviem a d'altres llocs. I bé, el mes de març vaig anar a València, vam fer així una mica d'assaig per conèixer-nos. Molt bé, quan allò que et trobes amb una persona fas música i dius, és que no haig ni de parlar. Ens entenem sense utilitzar paraules musicalment, fantàstic. I a ell li va sorgir l'opció aquesta d'anar al festival Pepe Romero de Màlaga i anem aquest mes de setembre. Encara no tenim la data concreta, però és segur, és segur. I ara, a finals de juliol, jo vaig a València per tancar el programa.
A València hi vas, perquè hi has viscut, com deies, abans,
sí.
13 anys, hi vas bastant sovint, bastant sovint.
He estat anys que no hi anava, però ara, aquest any ja hi vaig anar al març per treballar amb aquesta persona i ara hi tornaré el juliol també per treballar amb aquesta persona. Vés a saber si a principis de setembre no hi tornaré, però sí, sí, sí.
Aquesta dificultat que comentàvem abans de començar el programa, aquesta dificultat per tenir una freqüència suficient, aconsellable, de concerts... què és el que passa? Què creus que passa que no es produeix?
Ostres, no ho sé, Eduard. No ho sé, la veritat. És que si ho sapigués, potser hauria fet les coses diferents. No sé. Jo me n'he donat els últims anys...
El parlem comparant. Si tu compares Àustria, compares França, compares... Clar, Itàlia inclús.
Sí, Itàlia inclús... Jo, a veure, no ho sé, realment no ho sé. Jo només sé que he intentat moure programes per tot Catalunya, fins i tot m'he reunit amb regidors i regidores de cultura, de sí, sí, tal, et contactarem. No se sap res més, saps? Sense respostes. Demanar audicions a llocs i que sí, sí, ja et coneixem, ja t'ho direm. I tampoc. I no ho sé. No sé, és un misteri.
Bueno, jo, la meva opinió, ja l'he dit tantes vegades, i és que la cultura és la germana pobra.
Pot ser,
és la germana
sí,
pobra,
exacte.
I llavors resulta que, a veure, a vegades no hi ha diners, seria el cas d'aquest ajuntament en aquest moment, però és que quan n'hi ha, suposant que n'hi ha, doncs quan arriba la forma de repartir resulta
clar.
Que hi ha una parenta pobra que és la cultura que no li reba. I a més hi ha una altra cosa que també en cultura és molt freqüent, no només amb les escèniques, sap, parlem aquí de les escèniques, amb totes, i és, com que t'agrada tant això que fas
sí
oi? No cal que, home no jo haig de viure d'això.
Clar, sí, això és veritat, sí.
Encara que m'agradi molt...
Exacte, és doncs... una vocació i t'agrada, però has de pagar les factures com tothom.
Evidentment. Llavors, resulta que sí. Dius, però, escolta, m'agrada molt, però haig
jo
de cobrar.
Jo vinc d'això, és la meva
si
feina.
No, si no malament rai, no falla.
Exacte, exacte, sí, sí, això a vegades passa, t'has d'esperar i per nosaltres és com una cosa normal i s'està intentant canviar això, però a vegades t'has d'esperar 2 mesos fins a cobrar o 3 mesos. Ai. I dius, vale, i durarà aquest temps, què faig, no? Exacte. Però ja ho saps i ja ho preguntes, escolta, això, no, quan...
Tu adreces, quan faig una demanda d'alguna cosa, del lloguer, del gas...
Clar, a Vodafone, diré, escolteu, parleu amb aquests.
I li demaneu amb aquell directament perquè és el que m'ha de pagar.
Exacte, exacte.
Bueno, Júlia, molt content que hagis vingut.
Moltes gràcies.
Repartim-ho perquè la gent s'enteri. Demà divendres.
Sí.
A les...
Dos quarts de deu. Uh-huh. Al claustre.
Al claustre. Júlia Farell Llongueres, acompanyada de Sandra Evangelov.
I del Sergi Bellver, exacte.
Sergi Bellver, que jo tinc dubte. Ell és tenor i baríton.
No, 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 el Sergi és tenor. Sí, a algun lloc ha sortit baríton, però no sé d'on ha sortit això. Tota la vida ha estat tenor, ell.
Ha estat tenor.
Sí, sí, sí.
Aquest concert de Catalunya a Europa.
Exacte.
Molt bé, doncs que sigui un èxit.
Moltes gràcies.
Ens veurem allà.
Sí, d'acord.
Jo estaré baix, estaràs a l'escenari.
Ah, val, d'acord.
I amb moltes ganes de que això es repeteixi i repeteixi i repeteixi.
A veure,
no tinguem que esperar tant de temps.
Clar, 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 sí, sí.
No vull dir 25 anys.
No, 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 25 anys no, per favor.
Això és la celebració, la commemoració.
Exacte, exacte.
Júlia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Fins a la propera. Adéu, bon dia.
M'ha cridat a defensar la ciutat, però m'han ben enredat. Contra ella m'han llançat. Un vestit m'he comprat amb la paga de soldat. La gent es comès, tenien raons de pes, hi ha hagut un malentès, d'això no me'n van dir res. Un vestit holandès que semblava de burgès. No és pas a l'enemic, sinó al meu cunyat Enric, a qui he fet un bon estric, a la vora del melic. I el vestit s'ha encuspit, dues rates mal profit. Varen dir-me, tu que ets fort, faràs fugir aquells porcs. Ho vaig creure que era allò. Sort que no hi ha hagut cap mort. Cobrem un escut d'or i a les rates fem el joc. Em negaren el salut tots els qui m'han conegut. M'ho tindré ben merescut.
Ai, el soldat avergonyit, sí senyor. Això és el que estàvem escoltant perquè és una peça de Joan Manuel Serrat, que canta en Joan Manuel Serrat, però és dins d'una obra de teatre, una obra de teatre que és el Retaule del Flautista de Jordi Teixidor, que estrenada el 1970... després de que en Jordi Teixidor guanyés un premi de teatre, que de Joan Maria de Sagarra, i resulta que aquest Retaule Flautista el podrem veure la setmana vinent. I 3 vegades, no una, 3 vegades. Eh? I a nosaltres tenim Josep Sala. Josep, bon dia, què tal?
Bon dia.
I el Pilar Andrés, què tal, Pilar?
Molt bé, bon dia.
Doncs aquí molt contents que estigui el Teatre a l'Ombra.
Mm-hmm.
En aquest cas, serà a l'Ombra o no?
Hi haurà 2 dies que sí, esperem, sí, sí. I un dia que serà en interior.
Digue'm quins dies són els que ho feu.
Doncs el dia 8 ho fem al claustre del monestir, a dos quarts de set.
És el dilluns.
És el dilluns vinent. Mm-hmm. El dia 10 a l'amfiteatre dels Jardins del Vallès a les 8 de la tarda. I el dia 12 a l'OREF, a la Floresta, a les 9, formant part dels actes de la Festa Major.
Festa Major de Floresta, que és el cap de setmana, sembla que és el divendres, dissabte i diumenge. Clar, Retaule del Flautista és una obra que jo recordo al Teatre de Mirassol, que la van fer el 2015.
Sí.
I tu hi eres.
Sí, sí, sí.
I portaves una creu penjada.
Exacte, feia de Grundig, de reverent Grundig.
I com és que el dit Teatre de l'Ombra recuperem l'obra?
Doncs quan vam estar parlant de què fer aquest cicle, hi havia algunes idees que no acabaven de convèncer, i un component de Teatre l'Ombra és una persona ja de 70 anys i que fins fa 3 no havia fet mai teatre, però ha vingut amb molta empenta, va dir, i si féssim el Retaule del Flautista? I vaig pensar, home, doncs molt bona idea, i dit i fet, va ser així de senzill.
Tenim una obra, Pilar, que som moltíssima gent.
Sí, sí, sí. I jo diria que de totes les que ha fet Teatre l'Ombra, si no, Josep, ja em diràs, és musical. Perquè cantar no sona, no? Que haguessin cantat en alguna de les obres, sí? Doncs pues no estaria jo, millor. Potser no hi era jo, llavors.
En el somni
o no participava.
En el somni vas cantar, poc, però vas cantar.
Ui, que em fa de temps, això.
Sí, el primer any, la primera que vam fer.
Sí.
I després, en el Mal a l'imaginari, també vam cantar.
Però pues aquesta, el de la fotista, és musical completa, és musical... que en el seu moment va ser una revolució.
Sí.
Quan es va estrenar va ser una revolució en tots els aspectes.
Sí.
El contingut, fins al punt... Jo recordo que ho van intentar fer a Madrid, i a Madrid els hi van, al cap de pocs dies els hi van tallar la representació. Els hi van dir que aquella obra no podia ser.
Perquè no m'estranya.
Pel tractament que es feia a l'Església.
Sí, sí.
Oh, clar, i parlar allà del diable, i parlar dels bruixots, i tot això, es veu que no...
De fet, és atrevida
i
es fica amb els poders. És el rerefons de l'obra, amb la qual cosa, clar, Església pot sentir-se ferida, el poder militar, si vol, també, perquè si tens la pell fina no costa gaire, i els polítics, otro tanto.
Però estem parlant d'una obra que té molts anys, o té bastants anys, però que, en canvi, és actual, totalment actual.
Sí, totalment. Sí.
Sí, sí. A veure, jo crec que si analitzem la dramaturgia mundial, què passa? Que quan s'escriu, la majoria de dramaturgs escriuen sobre aspectes fonamentals o de la persona o de la societat, doncs què passa? Que són recurrents. Llavors, no acostuma a ser casualitat que siguin vigents. El que passa és que és veritat que en aquest cas ho és, i molt. O sigui, en un grau superlatiu, diria jo.
Que parla, per una part, doncs, d'una gestió municipal que està dirigida a poder guanyar molts diners als que formen part d'aquest ajuntament. Parlen d'una persona, en aquest cas de religió, que vol amagar i tapar totes aquelles coses que no es poden dir, però que tothom sap i tothom coneix. I parlen d'un pobre que surt allà, no?, i li encarreguen fer una cosa sense que sàpiga al principi de què va.
Mm-hmm. Sí, sí, fins i tot parlen dels empresaris, que tot i que no, potser no és ben bé no està dins d'aquest equilibri o desequilibri de poders que forma part de gairebé tota la trama de l'obra, també tenim un parell de síndics que juguen un paper que podríem dir que també és molt representatiu llavors i ara del poder empresarial, amb la qual cosa realment l'autor va estar, jo crec, molt afortunat, perquè ens va posar gairebé tots els ingredients intemporals que afecten a la societat.
És una obra, perquè jo sé que de les més representades per grups amateurs de teatre.
Sí, potser sí. Sí, sí. Bé, el que passa també que, com que és una obra coneguda, tot i que perquè ve del Flautista de Merlín original, però jo tinc un net que farà ara 6 anys i va anar a veure-la l'altre dia que el vam representar a la Llar d'Avis. I se la coneixia a l'obra, vull dir, va comentar, diu, sí, diu, és que aquí, diu, hi ha un que, o sigui, em va argumentar una mica i quan va sortir la rata i tot d'allò, però vull dir, sabia, va flautista de Melín, sí, evidentment, sí, sí. Vull dir que superconeguda.
És que la majoria de contes que en diuen infantils, sí, que remuntarien a La Fontaine i tots els autors i tal, la majoria d'infantil no tenen res.
Ja,
eh? Si ho analises, sí, amb una visió actualitzada, sí, d'infantil, sí, no tenen res. Inclús, jo diria que en aquest moment probablement no ho deixarien ni publicar, segons quins és així. Josep, quanta gent sortiu?
Bé, doncs hi ha una vintena de persones en escena. Tenim els 6 que formen part les 5, les regidores i la burmestra, que en aquest cas són representats per senyores, però hem defugit bastant de l'aspecte del gènere. En aquest cas és una burmestra i les seves regidores, les 4 regidores. Llavors tenim un ferrer, que és el cap de la milícia, i 4 soldats. Tenim els 2 síndics, és a dir, el poder empresarial, el poder eclesiàstic, només el forma el reverent Grundig, o sigui que ja portem...
Ja n'hi ha prou.
Ell en té prou amb ell mateix, ja tenim 11 persones aquí. Sí. Llavors tenim el poble, que tenim 8 persones de, sí, poble.
Déu-n'hi-do.
Alguns de poble fan doble en paper... Mm. I tenim el flautista, la Lisbeth, que és la filla de la burmestra, la Minyona, la Grete, vull dir, hi ha força, sí, forciment, sí, d'actors i actrius, ja dic, 20 persones en escena. Sí, sí.
Tu l'havies vist, Pilar, anteriorment?
No, la vaig veure quan la vam fer a Mirasol, no la vaig veure. El que passa que quan jo deia això de cantar, és veritat que diu Josep que en aquelles, potser és perquè en aquesta tinc una petita estrofa sola, i a lo millor per això, vull dir, pensava que no havia cantat, però sí, vull dir, a les altres, vull dir, cantàvem tots, i aquí de fet també, vull dir, som 3 que cantem un trosset del poble, em refereixo, que és el paper que faig jo, de Vilatana, que fem unes estrofetes sols i després conjuntament, sí.
Sí, el cert és que les altres obres gairebé sempre el tractament era coral,
sí,
i aquí hi ha barreja, hi ha cant solista i cant coral.
Bueno, doncs repetim els dies, repetim les hores, és gratuït?
És gratuït, hi ha taquilla inversa. Sí.
Hi ha taquilla inversa.
Sí. Són els dies dilluns 8 de juliol a 6:45 de la tarda, 18:30, al claustre del monestir, dimecres 10 de juliol a les 20 hores, 8 del vespre, a l'amfiteatre dels Jardins del Vallès, i divendres 12 de juliol a les 21 hores, les 9, a l'UREF, a la Floresta.
Doncs esperem que hi hagi molta gent, esperem que s'ho passin molt bé i sobretot que pensin.
Sí.
Que, o sigui, que vegin allò i pensin allò i diu, això em sona molt.
Sí,
quan hi hagi, sabons quin tipus de paraules que es diuen. Sí,
amb els segles que fa...
Això ho he sentit al Telenotícies d'ahir.
És com un déjà vu, sí, vull dir, amb els segles que fa i resulta que mira per on és actual.
Pilar, Josep, gràcies per haver vingut. I escolta'm, que tingueu molt èxit.
Molt bé.
Moltes gràcies.
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 Bon dia.
Estàvem escoltant ara la Yadira Ferrer Quartet, perquè avui dijous a les 20 hores actuaran, com sempre, al Bocamoll de Torre Blanca. I a les 22 hores, primera lectura La Fresca del 26è cicle, La filla del mar, d'Àngel Guimarà, dirigida per Dolors Vila Arasau, amb un repartiment d'11 intèrprets als Jardins del Monestir. Demà divendres, a les 20 hores, a l'Ateneu, la cantant cubana Yadira Ferrer, amb Roger Herrero, piano, Diego Pinger, baix i percussió. I a les 21, al Teatre Mirasol, Black Comedy de Peter Schaffer en Mirasol Teatre. I a les 21:30 al claustre Nits de Música amb Júlia Forés Llongueres, soprano o pianista Stanislav Angelov i el tenor Sergi Bellver, que és el que hem parlat abans, l'entrevista d'avui, la primera. I dissabte a les 18 hores al Teatre de Mirasol, Casats contra solters, del Fred Picó, amb The Shock Teatre. Això dintre de la Festa Major de Mirasol. I a les 19 a l'Ateneu, concert de veneres i cançó de taverna amb el grup Sant Cugatenc, Els Nois de l'Eixida. I recordeu el Teatre L'Ombra, que presenta el dilluns, el dimecres i el divendres el Retaule del Flautista, que és amb guixeta inversa. I fins a la setmana que ve, que serà l'última d'aquesta temporada, tindrem música, tindrem músics, tindrem cantants. I si tindrem algú més, jo em sembla que vindré. Sí, jo vindré. Vinga, adeu. I us deixo amb música. Altra vegada, la Júlia Ferrés, que ens canta Tríptic, de Ricard Lamotte de Grignon, que encara que és un pel·lícula francès, és català. Era. Adeu. Adeu.